Ràdio Estel.
Aretha Franklin des de la cafeteria, Einstein des del parc, Monstro Espagueti des del metro. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Ens endinsem en Economia en Valors fins al final del programa, la nostra secció sobre el món de la vil pecúnia, produïda pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials i patrocinada per La Caixa. Per cert, que ens han canviat la falca i ens agrada que hi hagi varietat. És dijous, ja l'hem saludat en la part de l'informatiu, ha tingut aquesta irrupció doncs de manera espontània. Lord Salvador Aragonès, ara sí, una bèstia de l'economia que torna al seu hàbitat natural. Bona vesprada, Salvador.
Bona vesprada, de nou. Bona vesprada. Bon vespre a tothom i a tots vostès, a tots valtros, a tots els qui ens escolteu, perquè sou la nostra raó de ser
ara
a la ràdio, sí, sí, a Ràdio Estel. Saludem també el nostre equip, el productor, que és molt jove,
bueno,
però molt gran professionalment, Ferran Capdevila, i la nostra joveníssima també cap dels serveis tècnics, Paula Moreno, la nòvia de Ràdio Estel.
La nòvia de Ràdio Estel i el joveníssim Ferran Capdevila, que ja estan saludats, però encara tens més coses a explicar-nos, eh, Salvador?
Sí.
Digues.
Mira, encara no s'ha posat el sol.
No.
Poques vegades ho podrem dir, això, Rafa. I són prop de les 9 del vespre.
Sí.
Això vol dir que s'acosta el solstici d'estiu.
Ah.
S'acosten les verbenes de Sant Joan i Sant Pere, s'acaben les classes al col·legi i centres d'ensenyament, que estem tocant l'estiu meteorològic, les temperatures no, perquè ja les tenim aquí,
Sí.
I diuen que tindríem un estiu molt calorós. I s'ho creuen, això?
Home, si encara no és estiu, ja estic suant.
Jo, senyores i senyors, sóc una mica escèptic a les previsions a llarg termini.
Ah.
Veurem què passarà. De totes maneres, no es preocupin, no et preocupis, Rafa,
vale.
Serà el que serà. I sempre contents, perquè no hi podem fer-hi res. I no es tracta d'aguantar, sinó de superar-ho, Rafa.
Ai, Salvador,
és que
t'escolto i jo em menjaria el món. Ara sortiria i conqueriria Polònia. Saps el que vull? Escolta, avui tenim una entrevista molt interessant. Qui tenim,
sí,
Salvador?
Sí, avui tenim una persona que s'ha passat tota la vida en l'ecologia, la climatologia i l'agricultura. Es tracta de Jordi Sala Casarramona, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i president de la Institució Catalana d'Estudis Agraris.
Doncs...
I moltes coses més, però bueno, ja n'hi ha prou.
Com ja ens ha visitat, ja el coneix. És amic ja d'aquesta secció, a part que és un dels capos del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. El saludem, Jordi Sala Casarramona. Bona vesprada.
Bona vesprada.
Gràcies per estar amb nosaltres i per tenir la paciència d'aguantar, perquè tot al final, fins que arribem a tu, s'ha de recórrer un camí.
És força entretingut.
Exacte, ahí estem d'acord. Escolta, Jordi, tu vas publicar en un butlletí parlant de la sequera i deies que no ens podem permetre quedar-nos parats, cal moure tota l'experiència i el coneixement científic que tenim per fer front a aquest problema i ser conscients que si no fem canvis profunds, aquesta situació es repetirà i serà molt complicada. És una cosa literal el que tu vas escriure. A quins canvis es refereixes? O sigui, quins canvis cal fer perquè això no es repeteixi?
No, jo em referia de que períodes de sequera es van produint periòdicament i sempre estem amb l'aigua al cor. I quan ara farem, com que plou, ja no fem res. I ja està. Fins a la següent. Fins a la següent.
I no, cal avançar-se, no?
Llavors jo dic, cal avançar-se perquè això cada vegada serà més recurrent. Llavors, es podien fer moltes coses, però a tall d'exemple i per ser ràpid i una mica dinàmic, te'n diria tres només.
Vinga.
A nivell agrari, modernitzar regadius i canviar regadius i conreus per conreus que necessitin menys aigua, però que a la vegada garanteixin a l'economia del pagès i també a l'alimentació de la població en general, perquè tots mengem encara. Segon, gestió de l'aigua, reutilització de l'aigua. A Israel, el 95% de l'aigua la reciclen, aquí molt poquet, hi ha tecnologia per fer-ho. I tercer, que no té res a veure a vegades, però és que tenim molt bosc, i el bosc és un competidor dels rius a l'hora d'agafar aigua. I amb tants arbres, avui molts ecologistes ja estan dient que hauríem d'esponjar una mica, sobretot la capçalera dels rius.
Sí. Jordi, cal millorar l'ús de l'aigua. Cal millorar l'ús de
l'aigua. Perdona, Salvador, és que aquesta darrera qüestió me la podies desenvolupar una mica, perquè no l'acabo d'entendre massa bé, igual és cosa meva. O sigui, els boscos, que s'ha de fer amb els boscos, concretament?
No, que dic que, com que tenim tanta massa forestal, la massa forestal, sí, quan plou, el primer que absorbeix l'aigua és, sí, és els boscos, sí, que estan en un estrès hídric important.
Val.
Tot el que absorbeixen els boscos no va als rius. A les capçaleres dels rius s'ha crescut una massa forestal increïble.
Per tant, hauríem com que...
esponjar una mica, de dir, tornar com abans, que érem, ah, aclarir una mica, amb el qual també evitaríem incendis, evitaríem diverses coses alhora. I una de les que evitaríem és que, val, ara molta aigua ja no arriba al riu.
Interessant. Interessant, interessant. Salvador.
Sí. Bueno, doncs cal millorar l'ús de l'aigua al regadiu, has dit, i que és l'activitat que més aigua necessita. Bueno, ara resulta que són els boscos. per tal de fer front a l'escassetat d'aigua. Quines tecnologies aplicaries aquesta millora, Jordi Sala?
A veure.
Ui, de tecnologia n'hi ha molta en disposició. El que falta és a vegades coneixement i a vegades pressupost per aplicar-la, no? Però, per exemple, seria molt fàcil posar uns sensors que medeixin l'humitat, els sensors aquests connectats amb un ordinador, i l'ordinador és el que dispara o no dispara, que hi hagi regadiu, que no hi hagi regadiu, o gota a gota, amb una parcel·la sí, amb un tipus conreu no. El que és absurd, el que es fa ara, que a Catalunya, en aquest aspecte, anem una mica retardats, que és inundar tot, i sigui el que sigui, i quan toqui. Això...
això es va molt a la muntanya.
Això no, no toca. Això ja no toca.
Però, escolta, i aquesta tecnologia, que tu l'has descrita de manera molt senzilla, tan complicada és de portar a terme, de posar-la en marxa? Pregunto, jo no sé.
Ja et dic, a vegades coneixement, això vol dir saber llegir el que vol dir, el que passa a tu formulador, sí, vol dir pressupost, també, i a vegades vol dir algo tan senzill com tindre cobertura telefònica, que a vegades el mitjà rural ja és una mica deficient.
Ja, però jo, la meva reflexió és, si resulta que ara... primer, aquesta és una regió i una terra de sequera. Si ara, a més, el canvi climàtic o el que sigui està provocant aquests períodes llarguíssims, sí, de sequera, amb conseqüències ja concretes en poblacions, restriccions, etc. Home, si ara ens comencem a enterar d'això, a assabentar d'això, a tenir consciència, doncs jo crec que tal vegada és moment d'anar fent aquestes passes, no?
Per... mira, l'altre dia estava veient aquí al costat, que de Barcelona, una empresa que està fent plantes aromàtiques i està fent enciams amb unes parets de 5 metres d'alçada. Uh-huh. Ho té tot, o sigui, el terreny és pràcticament zero, amb una nau industrial, i estalvia un 95% d'aigua de conreu normal.
Bueno, i són bons els enciams?
Són bons. I a més, molt
són
controlats,
de secar,
molt controlats en quant a la bona, no?
Sí, sí, sí. Molt bé.
Escolta, molt bé, molt bé. I aquí diu, Jordi, que els embassaments, els pantans, van contra l'ecologia i estan fent fora, doncs justament, aquests pantans. Què en penseu a l'Institut Català d'Estudis Agraris, Jordi Sala?
Home, ningú fa fora els pantans, eh? Sort en tenim dos pantans.
Han tirat
alguna cosa, però com pantà, no? Vull dir, els romans van tindre que portar aigua, els sars van tindre que portar aigua. A la ciutat no tenim aigua, no tenim energia, no tenim aliments, ho portem tot de fora, d'algun lloc s'ha de treure, no? Mira, a França, l'anterior sequera, fa 10 o 12 anys, sí, van fer un mapa d'on o si podia faltar aigua a França. I van començar a fer petits pantans complementaris al que tenien. Ara, el Macron, que quan es llença...
I tant.
També,
Macron, quan agafa embrancida...
Agafa una embrancida, doncs també ha decidit que de cara al 2050 li fan falta inaugurar dos o tres pantans més, ja es faran, i punto.
Sí,
i
sí,
aquí ens ho estem pensant.
Sí, sí.
No crec que haguem de fer més pantans, però sí que també, com que plou d'una manera més desordenada, plou molt,
sí,
sí, el que s'ha de fer, igual que s'ha fet a les ciutats, que s'han fet dipòsits pluvials perquè l'aigua no baixi tota canalada i després s'aprovida, també es pot fer en els rius petites obres perquè retinguin l'aigua quan ve aquestes pluges torrencials, sí, i després es pugui aprofitar.
Clar. I què hi té a veure el canvi climàtic amb la sequera?
Oh, tot.
Tot.
El canvi climàtic, el que passa és que no sabem ben bé cap on va, però que hi ha canvi climàtic segur, que la regió mediterrània és de les més afectades i, segons els experts, comportarà un règim de pluges molt més irregular. És a dir, pot ser que plogui igual que abans, però ho farà en períodes molt més curts i molt més concentrat. Veurem el que ha passat ara.
No sé què està passant, no? Ja ho estem vivint.
Els embassaments seran molt útils.
Llavors seran molt útils perquè caurà de cop i llavors som un lloc que has de recollir perquè si no se'n va tot.
Clar.
I fa mal, a més a més.
Jordi, ja per anar acabant, s'ha aplicat el pla especial per la sequera aprovat pel govern al 2020, fet per prevenir situacions com les d'ara? O sigui, tenim aquest pla aprovat, però la pregunta és si la cosa serveix o no serveix, si s'ha aplicat o no s'ha aplicat.
Bueno, tenim el pla aprovat, però va ploure. I com que va ploure, doncs tenim el pla, no? I quan ha deixat de ploure, no hi havia el pressupost per aplicar-lo, no hi havia no sé què, no estava tal. Amb la qual cosa diu que, bueno, és el que dèiem, que o ens avancem i prevenim, o fer plans està molt bé, però per deixar-los a calaix tampoc.
Escolta, Jordi, tu com a expert, com a persona que et preocupes, que estudies, que mires què està passant amb l'ecologia en aquest cas, clar, perquè la sequera estem escoltant, ens hem de preocupar o què? Sí.
Bueno, ens hem de preocupar...
És a dir, està arribant als pobles aquestes restriccions, arribarà a les grans ciutats?
Estan a l'Espluga de Francolí, porten 6 mesos amb restriccions d'aigua des de les 10 de la nit, per exemple. A les grans ciutats arribarà, no crec que arribi, perquè al final, sobretot, les grans ciutats de Catalunya estan a la costa, i a la costa tenim les dessaladores. I amb les dessaladores, més o menys, anem sortint-se'n. Però clar, les dessaladores és difícil enviar l'aigua cap a Lleida o cap a no sé on, no? Aleshores...
Arriba fins la ciutat que està a la vora del mar, però poc més.
Exacte, però millor, no? Tota la població la tenim aquí. Uh-huh. Però, bueno, el que hem de fer és...
Espavilar-nos
i amb menys aigua fer més coses.
Gràcies, Jordi Sala Casarramona, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i president de la Institució Catalana d'Estudis Agraris. Gràcies per visitar-nos un cop més. Sempre és un plaer xerrar amb tu i dona gust escoltar-te i ens ajudes a entendre millor què està passant i a pensar possibles solucions. Mil gràcies.
Molt bé, vosaltres.
Vinga, va, fem una altra falca de la caixa, que ens ha agradat molt la primera i la tornem a escoltar. I Salvador i jo us expliquem algunes notícies sobre economia.
Aretha Franklin des de la cafeteria, Einstein des del parc, Monstro Spaghetti des del metro. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Vinga, va, Salvador, parlem justament de la sequera que sí. Ha fet que agricultors de Lleida es plantegin canviar de cultius, substituint aquells d'ara per altres que no necessiten tanta aigua. El més afectat seria el regadiu, però també els arbres fruiters que gasten prou aigua, no a tot arreu, és clar, sinó que aquells terrenys on l'aigua és més escassa. Com tenim això?
Sí, mira, Rafa, el ple de la Junta de Govern de la Comunitat de Regants dels Canals d'Urgell, per primera vegada en els seus 161 anys d'història,
sí,
va decidir facilitar el rec de supervivència dels arbres aquesta setmana. Val. Aquest any, Agroseguro indemnitzarà 110.000 hectàrees de cultiu de cereal a Lleida, o sigui, una xifra realment rècord.
Sí, estem vivint coses històriques, Salvador.
Sí. Podríem parlar més, no?, que el catedràtic emèrit de l'ecologia de la Universitat de Barcelona, del Cisprat,
sí,
no és favorable al canvi de cultius ni de les grans infraestructures ni la sobreexplotació agària, mentre que Joan Girona de l'IRTA és partidari de canals de regadiu, si bé té sentit canviar els cultius d'alfals i blat, per exemple, blat de moro, per al cereal temprà i girassol.
Val. Escolta, doncs estarem ben atents, és un tema que està a l'ordre del dia i cadascú diu una mica la seva, però per tant és important abordar-lo. Parlem de l'FMI perquè alerta d'una sacsejada sense precedents als mercats laborals per la intel·ligència artificial.
Sí, això de la intel·ligència artificial cada vegada és més complicat.
I tant.
Pot suposar una sacsejada sense precedents, per als mercats laborals. Segons ha advertit la primera subdirectora general del Fons Monetari Internacional, Gita Gopinath, que és qui existeixen garanties que finalment els beneficis superin els costos, i ha reclamat un conjunt de regles veritablement global. El Parlament Europeu també s'ha ocupat d'aquest tema,
sí,
perquè, doncs, lògicament, no hi ha hagut encara un acord, però, lògicament, la intel·ligència...
Han presentat una primera llei per regular la intel·ligència artificial que ara s'ha d'aprovar.
Sí.
I s'ha de veure quins aspectes modifica, quins no modifica. Ahir ho explicàvem.
No hi ha hagut un acord encara.
Encara no hi ha hagut un acord, sí, perquè cada país una mica té la seva visió, però ja s'està tractant al Parlament Europeu i és el primer continent que posa en marxa una llei per regular l'utilització de la...
Una llei restrictiva de l'intel·ligència artificial.
Exacte, sobretot, Salvador, ja sé que ho saps, però ho recordem als oients, preocupa molt el tema del reconeixement facial i de la utilització de les teves dades biomètriques per classificar-te, coses d'aquestes, no? De molta violació de la intimitat, podríem dir.
Sí, sí, sí.
Escolta, parlem també de George Soros, que té 92 anys i lega el seu imperi al seu fill menor Alexander, de 37 anys. Sí. Qui és George Soros?
Bueno, és un multimilionari inversor convertit en filàntrop, cedeix el control de l'imperi, que té 25.000 milions de dòlars, i ho cedeix al seu fill menor, no, que es diu Alexander, i que té 37 anys. Porten 50 i pico d'anys de diferència.
Ja.
Segons ha dit el The Wall Street Journal, no, Alexander Soros té la idea de combatre la candidatura del republicà Donald Trump a la presidència dels Estats Units.
Per tant, és dels bons.
No sabem ben bé per on anirà el fill, però sembla que no s'apartarà massa de la línia del seu pare, George Soros, que ve a ser una línia de centre-esquerra i amb una fortuna de 25.000 milions de dòlars es poden fer tantíssimes coses.
Es poden fer unes quantes coses.
Sí, i desfer
també. Amb 25.000 milions. Poden comprar moltes bambes i molts xandals.
Sí.
El Mirall tanca la seva aplicació, parlem de l'empresa del Mirall, la seva ampliació, perdó, de capital de 200 milions i emet 24 milions d'accions.
Sí, els principals subscriptors de l'ampliació són la família Gallardo, que ja és propietària del 50% de la companyia. O sigui que ara passaran de tenir-ne més del 60%. O sigui que els amos seran ara més amos.
Més amos.
Amb l'ampliació de capital de 200 milions. Cal destacar que l'empresa dedicada a medicines i productes sanitaris va reduir els beneficis en un 62%, donat que té que fer front als costos d'I+D que tenen les indústries farmacèutiques al treure nous productes al mercat, nous productes farmacèutics al mercat.
Val, perfecte. I escolta, ara parlem de Ferrovial. Feia dies que no parlàvem de Ferrovial, perquè deixarà de cotitzar a l'IBEX a partir justament de demà divendres.
Sí, sí. El comitè assessor de l'IBEX ha anunciat la decisió d'excloure les accions antigues de Ferrovial del selectiu espanyol aquest divendres 16 de juny.
Val.
En aquesta data, la fusió, que derivarà en el trasllat de la seu social als Països Baixos, incorporarà en el seu lloc els títols del valor absorbent, que passarà a dir-se Ferrovial-SE.
Per tant,
pues, bueno, de Ferrovial continuarem parlant.
Ja veig.
No és que perquè se n'hagi anat als Països
Baixos,
desapareix d'Espanya, ni moltíssim menys.
Exacte. Escolta, va, i per anar acabant, si et sembla bé, Renault i la companyia xinesa Geely trien Espanya per a la seva seu social de Horse Holding, que construirà motors de combustió i també híbrids.
Sí, segons han confirmat el diari Expansión, fonts de Renault, la companyia multinacional francesa establirà la seva seu a Madrid i no a Romania, que en les últimes setmanes s'havia donat com a possible seu de la filial de combustió híbrids de Renault, per ser seu també de la romanesa Dacia, doncs subsidiària del grup francès. La direcció de Renault ha reunit aquest dimecres, ahir, 14 de juny, la junta de portaveus del comitè Intercentres per comunicar de manera oficial que la seu social de Horse Holding s'establirà a Espanya i en concret a Madrid.
Val.
Això significa 3.400 treballadors per a Espanya.
Doncs mica en mica s'omple la pica de treballadors. Fins aquí les notícies, Salvador. Escoltem la falca de la Caixa i recollim el programa que ja està de preu.
Bueno, hem de dir que pugen els tipus d'interès un quartillo, no? Ja ho hem dit abans.
Ja ho hem dit abans. I la gent això ja ho sap, perquè és de les coses bàsiques. De les coses bàsiques.
Val.
Vinga, falca i recollim.
Franklin des de la cafeteria, Einstein des del parc, Monstro Espagueti des del metro. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Ràdio Estel.